Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
De 90 milions d'un inici a 200 milions d'euros pressupostats pel govern de la Generalitat. El per què? Doncs perquè el govern ha duplicat els ajuts previstos per al món local per fer front a l'emergència per sequera davant l'allau de demandes que ha rebut d'ajuntaments i ens locals per reparar fuites a les xarxes municipals d'aigua i millorar-ne l'eficàcia. És a dir, hem hagut d'esperar anys, com la ja famosa fuita de Badalona, o el que és el mateix, 18 anys perdent 2 litres d'aigua per segon, perquè calguin moments límit com una emergència de país, pel que fa a la sequera, per posar-hi solució. Jo no sé, perquè no ho sé, si és deixadesa, burocràcia o lentitud extenuant, però el que sí sé és que més enllà de les institucions, el ciutadà es pot sentir com a cornut i que paga el beure. Portem molt, molt de temps, massa temps, avisant que els recursos són limitats i més en emergència climàtica, però com qualsevol pandèmia, com aquell qui diu, ni ens havíem enterat fins que no hem tingut el problema a sobre. Mentrestant, hem resolt que fins ara vinga a brollar perquè ni ho sabíem ni ens interessava. Ara, però, és precisament el ciutadà qui haurà de prendre mesures impopulars que, evidentment, sense aquestes dades s'entendrien millor. És el ciutadà qui no es podrà dutxar al gimnàs, regar els seus jardins o zones esportives o limitar el seu consum. Cornut i pagar el beure, dèiem. Tan sols que ara pagarem per ni tan sols beure'm. Són les 8 i 1 minut i qui pujarà a la caravana aquest dimecres 17 de gener del 2024? Andreu González, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 del matí parlarem amb Manuel Milian Mestre, fundador del Partit Popular a Catalunya, per intentar posar fil a l'agulla a l'Operació Catalunya que aquests dies està en el centre de debat. Un dia en el que, com cada dimecres, obrirem la tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Rafa Sanahuja. A partir de les 11 del matí. A partir de les 11 del matí parlarem de coses quotidianes amb David Balaguer i quan passin uns minuts a dos quarts de 12 del matí, atenció perquè s'asseurà als micròfons de la caravana de Ràdio Estel, una de les veus més icòniques del nostre país.
Ara mateix, va sí, todo al ganador, eh?
Sí, sí.
És preciosa aquesta.
Així és, la cantant, actriu, exdirectora de l'Acadèmia d'Operación Triunfo i fundadora de la seva pròpia Acadèmia de Música, Nina, ens visita per repassar la seva llarga i exitosa trajectòria. I a partir de les 12 no deixarem de parlar de la veu i de la música, però de la mà de la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, i tot seguit obrirem com cada dia la nostra habitual consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I ja per encarar la recta final del programa, a partir de la 1 del migdia, descobrirem nous racons de Catalunya amb Diego Gómez, sabrem on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Abans de tot plegat, però donem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
La policia va enviar al govern de Mariano Rajoy 34 investigacions falses de dirigents catalans i les seves famílies en un any i mig durant el procés.
Sí, són les últimes revelacions de La Vanguardia i el Diario.es d'aquest dimecres sobre l'Operació Catalunya. Les investigacions van ser entre el novembre del 2014 i el juny del 2016 i entre els investigats hi ha els expresidents Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont i el major Josep Lluís Trapero.
I el govern espanyol finalment sabia desclassificar part de l'informació sobre l'espionatge amb el programari Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha explicat que es desclassifiquen part dels documents, en aquest cas en concret, i que això en cap cas posa en perill la seguretat nacional com a resposta a les acusacions del Partit Popular. Una desclassificació que es produeix tot just 10 dies abans de la compareixença de l'exdirectora del CNI als jutjats.
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han registrat finalment per separat les seves esmenes a la llei d'amnistia per blindar les causes del tsunami democràtic i del CDR. Aquest és el pas previ a la redacció final de la llei que es votarà en comissió i posteriorment al ple del Congrés.
L'objectiu era registrar esmenes pactades i conjuntes, però les forces independentistes han registrat els seus matisos sense acord amb el PSOE. Els republicans i els de Puigdemont volen blindar causes que el jutge considera terrorisme.
I els canvis aprovats al pla de sequera obligaran a tancar les piscines dels hotels, els càmpings i els parcs aquàtics. Són mesures que han estat aprovades però que no entraran en vigor fins que s'entri en fase d'emergència en els propers dies o setmanes.
I també hi haurà canvis a l'hora de regar camps de futbol o zones verdes. De moment, però, qui n'ha criticat aquestes mesures són els propietaris de gimnasos. Consideren que no és eficient i asseguren que es gastarà més aigua perquè la gent s'anirà a dutxar a casa.
Anem a planar esportiva. Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Girona vol seguir somiant a la Copa.
Amb un partit contra l'Elx aquesta tarda a Montilivi, Mitchell, l'entrenador gironí, fa una crida a la història.
I el Barça femení comença el camí a la Supercopa d'Espanya amb un clàssic contra el Madrid.
Jonathan Giraldez recupera Catacoll, la portera, i Marta Torrejón, les jugadores, en aquest cas, per un maig amb olor de final. Si passa, es trobarà a la final al Llevant.
I a la crave de l'actualitat de què parlarem avui, Olma Giró, bon dia.
Bon dia, avui esbrinarem per què han retirat el rècord Guinness amb Bobby, el que fins ara ostentava el títol de gos més vell del món. També sabrem si els catalans han tingut un 2023 bo gràcies al primer indicador de benestar subjectiu de la Generalitat. I per acabar, música i música dels Figaflaues, perquè acaben de publicar una nova cançó.
Abans, però, de seguida us ho expliquem tot plegat. 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures molt suaus per l'època de l'any. 14 graus en aquests moments a Barcelona i també a Girona. 10 graus a Tarragona, 8 graus a Lleida. Unes temperatures que al centre del dia es mouran entre els 14 i els 19 o gairebé 20 graus. Aquest matí amb un augment de la nuvolositat a les comarques de Ponent, comarques de l'interior. A partir de mig matí plourà a les comarques de Lleida. Ho començarà fent a les comarques del Pirineu, però aquestes precipitacions al llarg de matí poden també arribar de forma feble. Seran pluges molt poc importants a punts a les comarques de Lleida, també Catalunya interior, i cap allà als voltants de migdia podrien arribar punts de la mateixa costa, però serien precipitacions pràcticament inapreciables i a mesura que avanci la tarda s'anirien ja obrint moltes més clarianes, però encara amb possibilitat d'algun ruixet cap a l'àrea del Pirineu, la cota de neu per damunt dels 2.000 metres d'alçada. També amb el pas de les hores, i especialment aquesta tarda, els vents del sud-oest guanyaran força al llarg de tota la costa i això provocarà temporal a la costa central. Demà esperem un ambient molt més assolellat, temperatures més baixes, al matí encara amb alguns núvols, a les comarques de Lleida, especialment cap a l'àrea del Pirineu, encara amb algun ruixat poc important, i sobretot de cara a divendres, canvi de temps, amb l'arribada de precipitacions que seran generals a tot Catalunya i una important davallada de les temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Continua el carril tallat per un vehicle avariat al tram de la P7 a l'Ametlla de Mar, sense generar per ara aturades. Ara hi ha molts trams força més lents d'aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb 4 quilòmetres de cues, a la B23 a Molins de Rei en sentit nord, la 2 a Pallejà i a l'enllaç des de la B24 molt congestionat, i pel Vallès a Barberà en sentit Girona a la P7. Moltes cues avui també a la ronda litoral que afecten l'accés des de la C31 a Badalona i Sant Adrià, amb molta lentitud en aquell tram. I a la B10, ara en sentit nord, són 4 quilòmetres al Bon Pastor, arribant al Nus, i en sentit sud ja hi ha 7 quilòmetres més d'aturades fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola. Què tal? Dia, bon dia. Bon dia a tothom.
Bon
hola,
dia.
Hola. És que, bueno, aquesta hora, aquest moment em ve molt de gust. Especialment, tot el dia, perquè la ràdio sempre és meravellosa. Però aquest moment especial, no sé per què, està agradant.
Aquí li donem el bon dia avui, va.
Bueno, bon dia per als amants dels museus i del postureig. Avui és el seu dia perquè és el Dia Internacional dels Selfies als Museus.
Let me take a selfie.
Música de museu, no?
Què passa
museu modern, de museu modern.
Vas molt de la ruta del bacalao, eh?
Està, els xurs m'estan posseint. L'esperit xur de Forocotxes.
No, no, la gent no ho ha vist, però has fet aquí un...
He fet un nen de Castefa.
Sí, entre un nen de Castefa i un Fiebre del Sábado Noche.
Una mica estrany, una barreja.
Però bé.
Sense tupè, evidentment. Hi ha dies mundials per a tot, i escolta, això està bé, avui es produeix una barreja màgica que ens porta a cotes molt altes de modernitat, i a mi em va bé. Els museus han existit des de sempre, des d'Atapuerca, si vols, però el concepte selfie... No tant, i aquí ve la novetat. Per a qui no ho sàpiga, els de l'ESO ho sabeu segur, però potser els més crescudets no. Un selfie és una fotografia que una persona es fa a si mateix amb un dispositiu capaç de captar imatges, fer fotografies, normalment un telèfon mòbil que ja tots venen amb la camareta i tal.
Un autofoto, en dèiem.
Un autofoto.
Sí.
No? Un autofoto.
Abans de selfie, en dèiem un autofoto.
Va arribar el concepte de selfie, van dir, és més curt, ja ahorren temps, agafem-lo. Com totes les coses que venen a anglosaxones. La idea de per què celebrar aquest dia és una gran campanya per animar la gent a anar als museus i prendre's aquesta selfie allà, a més de conèixer més sobre el museu i del que ens ofereix. Si us animeu a participar, jo et veig molt a tu, Joan, comparteix la foto a les xarxes socials i etiqueta-la amb el hashtag museuselfie o hashtag museumselfieday. En anglès. Si voleu compartir-la amb les nostres xarxes socials, nosaltres encantats, @lacaravanaestel, una llau de gent fer-se selfies als museus avui. I va, tothom a posturejar i bon dia.
Podem considerar la caravana un museu?
Sí, del terror.
Del terror, eh?
De los horrores.
Ara. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
A veure, sens dubte, després de l'anunci que va fer ahir el senyor alcalde de Barcelona, Jaume Collboni,
sí,
perquè recordem que està buscant un alcalde de nit. Què farà un alcalde de nit? Segur que després ho expliqueu una mica. El concepte m'ha interessat prou. Doncs entre les funcions que tindrà està la de desenvolupar una programació d'activitats culturals i d'oci durant la nit, també esportives, i vetllar per la convivència amb el descans dels veïns. Activitats culturals, esportives, d'oci nocturn, concepte de nit. Jo tinc el candidat ideal,
sí,
per ser el nostre alcalde de nit a la ciutat de Barcelona. No del cap idea?
No.
Es diu...
Tries dir que no?
Es diu... Jan Laporta i Estruc. I ara Laporta, president.
Que torni el president, la gent. Escolta'm,
el nostre estimat ja... Veritat, no? Tu compres...
El veig.
Jan Laporta, jo crec que té totes les condicions. A veure, vols activitats esportives de nit? Es va inventar la nit del gazpacho. Jugant contra el Sevilla a l'hora bruja.
És veritat.
Vols activitats culturals? Si la gastronomia és cultura, jo considero que no hi ha autoritat més gran, no gran de voluminós, gran d'enorme, de gran ment, de gran sensibilitat que ell.
Gran de botó.
Si parlem d'oci nocturn, escolta, no hi ha més preguntes, senyorita, eh? O sigui, és el Batman de l'oci nocturn, surt a la nit a destrossar-ho tot, és, no sé, la màxima... No, com Batman, con sus propios puños, machacando camareros, ¿sabes? És la màxima autoritat. Si hagués un premi Nobel de l'oci nocturn, del tabac, dic, seria per ell. I respecte a lo de vetllar per la convivència i el descans dels veïns, a la mínima que hi hagi un problema, es presenten ell i Enric Massip... Saps? A la porta del teu portal.
Ara.
I a veure qui és el guapo que els hi diu res.
La porta del teu portal després de passar per la porta de l'U de Gas.
Bueno, clar, és la ruta... El Batman i Robin.
Ara.
Batman i Robin de l'oci nocturn són la porta i Massip. En fi, senyor Collboni, no li doni més voltes. Busque, compare, i si encuentra un millor alcalde de nit,
sí,
que el bo de la porta, cómprelo. Però no existeix, ja li dic jo.
Avui m'ha quedat una mica veu de deixar la porta.
Bueno, has esmorzat galetes.
Sí.
Galetes. D'Orient Mitjà.
La imatge de la porta, perdona que et digui, el seient aquell, al costat del jeque, del jec, allà encaixat. No podia bellugar-se. Estirar, tota la pell estirada. Impressionant, eh? No, la pell aquella. No donava més de sí, eh? No et pots posar a la pell de la porta perquè no tens lloc. No caps.
Quina llàstima que no veieu la cara del Joan Trio. Quina
llàstima. Estic plorant.
De debò.
Perdó. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, jo crec que els organitzadors, seguim una mica en la línia esportiva de futbol, de la Supercopa Femenina de Futbol. Us explico. Diuen que les comparacions són odioses. En aquest cas podrien resultar fins i tot una mica ofensives. El Barça és el gran favorit per emportar-se la cinquena edició de la Supercopa d'Espanya de futbol que es disputa a Butarque, al camp del Leganés, aquest dimecres. Avui mateix s'enfronta al Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Eh? Una competició que mou unes xifres radicalment oposades a les de la masculina. El club que guanyi rebrà 25.000 euros, una xifra irrisòria en comparació amb el volum de diners que mou la Supercopa masculina que hem viscut aquest cap de setmana, l'edició passada, disputada a Riad, la masculina. El Barça ha rebut 6 milions d'euros per participar-hi i 1 milió d'euros com a finalista. Mm. En cas d'haver guanyat el títol, com va fer el Real Madrid amb tot mereixement, s'haurien portat 1 milió més per la seva condició de campió. A cada equip, a més, li corresponen al voltant de 300.000 euros per les despeses d'hotel i desplaçament. En fi, que recordem, avui el Barça, 25.000 euros, eh? En fi, que el Barça femení.
Sí, sí,
que
sí.
Si s'estan donant passes en aquest sentit, però encara queden moltes per fer.
Moltíssima.
Massa diferència entre uns i les altres a nivell econòmic.
Ai, en fi.
Joan.
Digues.
Saps el que tampoc està ben pagat?
El què?
L'informatiu que fareu ara, la Núria i tu, que és or pur, or pur. Va, que comenci l'informatiu impagable.
La caravana, l'informatiu.
Un minut que passa d'un quart de nou del matí i avui us comencem explicant que La Vanguardia i el Diario.es han tornat a treure noves revelacions sobre l'operació Catalunya impulsada pel govern popular de Mariano Rajoy. La policia va enviar a l'executiu espanyol d'aleshores 34 investigacions falses de dirigents catalans i les seves famílies en un any i mig durant el procés. Va ser entre el novembre del 2014 i juny del 2016 i entre els investigats, atenció, hi ha els expresidents Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont i fins i tot el major Trapero, Núria.
Als atestats policials s'esmenta una presumpta informació de l'exdona d'un dels fills de Jordi Pujol, on s'adverteix d'una possible fugida del país a Nova Zelanda, territori on no existeix l'extradició. A un dels informes també s'atribueix una suposada comissió de 90 milions d'euros a l'empresa Acciona Artur Mas, a canvi d'un contracte de la Generalitat per la concessió del Servei d'Aigües de Barcelona durant 50 anys. En el cas de Puigdemont, se l'atorga un possible cas de corrupció. Mentre era alcalde de Girona, Xavier Trias se'l relaciona amb un cas de corrupció urbanística i aleshores el màxim responsable dels Mossos, el major Trapero, d'estar involucrat en un cas de tràfic de drogues i se l'acusa també de protegir uns narcotraficants.
El fet és que la trama de l'operació Catalunya s'amplia. Aquest dimarts es va saber que Rajoy va enviar la policia a investigar sense indicis el llavors fiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, i empresaris com Sol d'Aurella, presidenta de Coca-Cola.
Un suposat informe de la unitat d'assumptes interns de la policia fa una proposta de persones a investigar i el mateix document admet que les informacions rebudes són en major part d'internet i que no s'han pogut confirmar fins al moment. Sobre el fiscal en cap, s'apunta als seus vincles amb Unió Democràtica i les comissions gestionades pels advocats d'aquest partit. La llista també assenyala la possible existència de posicions financeres a nom de Jordi Pujol a Suïssa, pel que fa a l'empresària d'Aurella. El document diu que se la podria investigar per una possible irregularitat i posicions no declarades del patrimoni de la seva parella, Carles Vilarrubí, un empresari vinculat a Jordi Pujol.
I nosaltres què hem pensat? Amb qui podem parlar de tot plegat? Doncs amb qui millor que amb un dels fundadors del Partit Popular, fundador també del Partit Popular a Catalunya, Manuel Milian Mestre. En parlarem al punt horari de les 9 del matí. Conversa que pot arribar a ser molt i molt interessant. Mentrestant, el govern espanyol finalment s'ha vingut a desclassificar part de la informació sobre l'espionatge amb el programari Pegasus, el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Consell de Ministres ho ha aprovat 10 dies abans de la compareixença de l'exdirectora del CNI als jutjats. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El jutge vol saber si el CNI disposava de llicència d'ús del programa, si el va comprar l'empresa d'Israel NSO i, si fos així, quines persones van participar en la compra-venda. Quan falta poc més d'una setmana perquè hi hagi prevista la compareixença de Paz Esteban a la Ciutat de la Justícia, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha explicat que només es desclassificaran alguns documents.
Se nos requiere por parte de un juez, de un caso en concreto. Por eso nosotros llevamos a cabo esta desclasificación parcial sobre este asunto en concreto. Y en ningún caso, que quede claro, por favor, esta desclasificación parcial va a afectar a la seguridad nacional.
En tot cas, la desclassificació és un fet de gran rellevància perquè és la primera vegada que el govern espanyol hi accedeix. Des de la Generalitat pensen que és de justícia que finalment s'hagi fet aquest pas endavant, ho diu la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
No donem una patina d'excepcionalitat al fet d'una cosa que hauria d'haver passat fa molts mesos. Per tant, ho dèiem, sobre el cas Pegasus no hem de celebrar res, perquè el que s'està fent ara és una... l'autorització d'una desclassificació d'una documentació que s'hauria d'haver fet ja fa molts mesos. Per tant, entenem que ara es fa el que ja s'hauria d'haver fet temps enrere.
De fet, els Mossos han acreditat en les últimes hores que els mòbils dels càrrecs d'Esquerra, com són el de Diana Riba i el de Josep Maria Jové, també van ser espiats.
Gràcies, Judit. I encara en clau política, malgrat que l'objectiu era registrar esmenes pactades i conjuntes, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han registrat finalment per separat les seves propostes de modificació parcial a la llei d'amnistia, el pas previ a la redacció final de la llei que es votarà en comissió i després al ple del Congrés.
Paral·lelment, el PSOE ha mantingut la seva negativa a introduir a la norma un major blindatge per assegurar que les interpretacions dels jutges no s'excloguin de les causes dels CDRs i el tsunami que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, considera terrorisme. La discrepància entre les formacions deixa per al tràmit de la comissió, que comença, per cert, aquest mateix dijous, l'acord necessari perquè prosperin les modificacions.
Per la seva banda, el Partit Popular ha denunciat que els grups parlamentaris del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu i el grup mixt han presentat aquest dimarts a la tarda esmenes a la llei d'amnistia fora de termini al Congrés dels Diputats.
Els populars lamenten que, al costat del que va passar la setmana passada, la votació dels reials decrets proposats pel govern, aquesta anomalia comença a ser la tònica habitual de la presidència de Francina Armengol. Els representants del grup popular afirmen que ho han fet constar i que han votat en contra d'acceptar-les. També han anunciat que presentaran un escrit a la mesa demanant els informes tècnics i jurídics oportuns que aclareixin per què la cambra ha acceptat les esmenes.
I a Catalunya els canvis aprovats al pla de sequera obligaran a tancar les piscines dels hotels, els càmpings i els parcs aquàtics. Des del govern asseguren que les mesures no van contra cap sector econòmic en concret i que l'únic objectiu és estalviar tota l'aigua potable que es pugui. Pau Masip, bon dia.
Bon dia. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha sigut clar. Només es permetrà omplir o reomplir les piscines on es fa esport i amb un objectiu molt definit.
El Pla Especial de Sequera, aprovat el 2020, ja prohibeix omplir totes les piscines. Totes. Nosaltres el que fem és una excepció per permetre l'esport, bàsicament pensant en els joves, la mainada, etc., del nostre país, i li posem unes condicions. Però la resta de piscines... s'han de tancar totes.
Mascort recorda que la norma prohibeix reomplir les piscines, però no que estiguin obertes. El problema és que amb l'evaporació, el propi sistema de depuració de l'aigua i les esquitxades dels usuaris, més tard que d'hora, s'acabaran buidant i no es poden tornar a omplir. Sí que es poden omplir amb aigua de mar, sempre que no estiguin connectades a cap xarxa. També ho podran fer les que tenen un ús terapèutic, les que fan servir aigües termals, com passa en alguns balnearis, o aquelles que serveixen per fer-hi esports federats.
I qui n'ha dit la seva són els propietaris dels gimnasos que critiquen aquestes mesures, consideren que no són eficients i asseguren que es gastarà més aigua perquè la gent s'anirà a dutxar a casa.
Així ho veu Iolanda Latorre, gerent de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness, en declaracions a l'Estel Migdia.
És perjudicial perquè defensem que els gimnasos són uns instal·lacions que gasten menys aigua a la dutxa de la que gastem a l'habitatge particular de cada un. I en tot cas, l'únic que es fa és traslladar el consum d'aigua, no evitar-ho.
La Torre també avisa que moltes empreses hauran de tancar perquè tenen piscines, però no s'hi fa esport federat i, per tant, no les podran reomplir i hauran d'acabar baixant la persiana.
On també hi haurà canvis serà a l'hora de regar camps de futbol o zones verdes, en aquest cas per garantir que a l'estiu hi haurà refugis climàtics pels ciutadans, Pau.
Exacte, es podrà regar camps on es practiqui esport federat, però s'haurà de fer amb aigua regenerada o freàtica. A més, els clubs hauran de calcular l'aigua que gasten i compensar-la, estalviant-ne a la resta de les instal·lacions. Això pot ser tancant les dutxes, instal·lant temporitzadors o reduint l'aigua que fan servir al bar. Aquesta mesura s'aplicarà durant la fase 1 de l'emergència. Quan s'arribi a la 2, s'hauran de tancar totes les dutxes obligatòriament i a la fase 3 quedarà totalment prohibit el reg. Pel que fa als parcs i jardins públics, fins ara els acords prohibien regar. Amb el canvi aprovat, ara es podrà fer servir aigua freàtica o regenerada per garantir la supervivència dels arbres i les zones verdes i garantir que a l'estiu hi haurà espais d'ombra i que refresquin. En aquest sentit, i fent servir la mateixa aigua, es permetrà omplir basses i llacs artificials que siguin refugi d'espècies en perill d'extinció. L'objectiu és garantir la supervivència de la fauna i mantenir la biodiversitat. Per això també s'han establert nous cabals ecològics per a la Muga, el Ter i el Llobregat. Les mesures han de servir per mantenir l'aigua dels embassaments i fer que les reserves actuals durin més dies. L'Agència Catalana de l'Aigua creu que a la Muga l'aigua es podrà allargar 240 dies i a la xarxa Ter-Llobregat 135. A la Muga, per sota de l'embassament de Darnius, el cabal mínim es reduirà de 135 litres per segon a 40 litres. El Ter, per sota del Pasteral, es passarà de 2.000 litres per segon a 600. I al Llobregat, per sota de Sant Joan d'Espí, el cabal es reduirà a la meitat, de 500 litres a 250 litres per segon. Però s'ha introduït una nova mesura que fins ara no estava prevista al pla de sequera. Per tal de mantenir la flora i la fauna dels rius i no acabar amb la biodiversitat de les conques, dos dies a la setmana, durant 6 hores, es deixaran anar cabals d'aigua més importants per tal d'oxigenar i garantir la supervivència de les espècies que viuen en aquests ecosistemes.
El fet és que totes aquestes mesures aprovades pel govern s'hauran de començar a aplicar quan entrem en fase d'emergència. Segons els càlculs de l'Agència Catalana de l'Aigua, això passarà el 30 de gener, oi, Pau?
Així és, els experts treballen amb aquesta previsió i no deixen de mirar al cel a veure si arriba la pluja. Tot i que en roda de premsa se li ha preguntat del dret i del revés al conseller Mascort, no s'ha mullat a dir cap data i s'ha agafat el pla de sequera al peu de la lletra.
Fase 1 en les properes setmanes, a veure aquest 16,7 quan tarda a baixar d'aquestes conques del Ter Llobregat. Amb condicions normals està baixant una dècima cada setmana. Igual que diu que entrarem en fase 1, el 16%, o el que és el mateix, 100 hectòmetres cúbics, quan ens quedin una reserva de 100 hectòmetres cúbics, fase 2, quan ens en quedin 67, i fase 3, quan ens en quedin 37.
Aquestes mesures s'aplicaran als 202 municipis de Barcelona i Girona que reben l'aigua de la xarxa Ter-Llobregat, una zona on viuen més de 6 milions de persones. El govern també ha creat el grup d'experts que haurà de pensar el pla que haurà d'aplicar la Generalitat si la sequera s'allarga i arriba el moment en què hi ha problemes d'abastament d'aigua potable.
Gràcies, Pau. 26 minuts que passen de les 8 del matí. Ara en Pau ens explicava que totes aquestes mesures entraran en vigor precisament el 30 de gener, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, aquests 200 municipis a la xarxa Ter Llobregat. I us ho començàvem explicant a l'inici d'aquest programa. Precisament són 200 milions els que gastarà la Generalitat. Pressupostat inicialment uns 90 milions. Doncs bé, ha caigut gairebé el doble, perquè 700 ajuntaments, 700, 700 ajuntaments i ens locals han demanat ajuda a la Generalitat per reparar fuites d'aigua. Fins ara ningú se n'havia donat, es veu, que anàvem, que érem un país que perdia aigua per tot arreu. Fixa't tu. En fi, no deixeu de fer el cafè, perquè a aquesta hora us expliquem més notícies. El govern espanyol ampliarà el fons del bo de lloguer per joves. Són declaracions de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la presentació del projecte Barriats de la Fundació Cotec a Casa Seat, a Barcelona.
Sin duda, vamos a ampliar las cuantías que estamos aportando a las comunidades autónomas para que puedan entregar estos bonos de alquiler joven a la población que más lo necesita en sus territorios. Pero les vamos a pedir también que analicemos qué es lo que está fallando para que no en todas las comunidades se haya podido aplicar de la misma manera.
Només un 16% d'aquest col·lectiu està independitzat per la meitat de la mitjana europea. L'edat mitjana d'emancipació a Espanya és de les més altes d'Europa i se situa en els 30,3 anys. La ministra d'Habitatge ha parlat d'unes dades dramàtiques en matèria d'emancipació juvenil a l'estat espanyol i ha apuntat que aquestes dades han de servir per reaccionar i treballar amb iniciatives concretes.
Mentrestant, també el govern espanyol ha fet aquest dimarts el primer pas per posar límits a l'accés dels menors a pàgines d'internet que ofereixen contingut per adults, principalment pàgines pornogràfiques.
Es tracta d'implementar un sistema de seguretat que reconegui l'usuari i que eviti l'accés a la pàgina web si aquest és menor d'edat. Així ho explicava la ministra portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.
Yo soy una persona adulta, en este caso además madre de un menor. Tengo un teléfono móvil. Si en algún momento yo quisiera acceder con mi teléfono móvil a algún contenido de alguna página para adultos, el teléfono móvil con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos me reconocería y, por tanto, tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
La mesura està en fase pilot i es podria implementar a tot l'estat a partir d'aquest proper estiu.
I amb tot plegat és un debat molt, molt, molt complicat, eh? I no vull entrar en jardins que no me'n pugui sortir, però vaja, que el meu telèfon mòbil reconegui la meva cara perquè sóc un adult i jo he donat permís, passi. Que la tecnologia comenci a reconèixer a menors d'edat, no sé fins a quin punt estem jugant una mica amb foc i estem apagant amb foc un gran incendi. En fi, veurem quines mesures es prenen per tot plegat. El mateix Consell de Ministres també ha aprovat, però, un reial decret que equipara el tabac escalfat al convencional i prohibeix que es vengui amb aromatitzants. A més, els paquets d'aquests cigars que s'escalfen hauran d'incloure avisos sobre el perjudici per la salut que tenen.
El reial decret especifica que els fabricants d'aquests dispositius no podran vendre tabac escalfat amb aromatitzants o qualsevol altra tècnica que permeti modificar l'olor i el sabor dels productes del tabac. La mesura afecta només el tabac escalfat i no als vapejadors, que malgrat contenir nicotina en molts casos no són pròpiament productes derivats del tabac. La mesura entra en vigor d'aquí a 3 mesos.
I més qüestions. La Direcció Nacional d'Esquerra Republicana va iniciar aquest dilluns a la nit els tràmits per expulsar la portaveu d'Acord Municipal Esquerra al municipi de Ribera d'Ondara, Elisabet Jové. Però per què l'expulsa, Núria?
Tot plegat després que s'hagi fet públic que els 3 regidors republicans d'aquest poble estan negociant amb l'únic regidor d'Aliança Catalana, el partit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per tirar endavant una moció de censura i desbancar el govern en minoria del PSC. Des de la direcció d'Esquerra s'ha fet públic un comunicat on es censura qualsevol contracte amb l'extrema dreta i també amb l'avís d'activar mecanismes disciplinaris contra els qui ho negocin.
I atenció, perquè el Departament d'Interior ha expulsat finalment del cos dels Mossos d'Esquadra els 6 agents condemnats per una agressió racista al Bages.
Divendres al vespre, afegit la mateixa font, es va rebre l'executòria de la sentència dictada fa prop de 4 mesos i ahir es va signar el tancament dels expedients disciplinaris. Des d'ahir, els 6 comandants ja no formen part del cos. Sort racisme havia criticat la setmana passada que els 6 Mossos seguissin en actiu gairebé 4 mesos després de la sentència.
I parlem també de Barcelona, perquè els comuns creuen que la proposta de Jaume Collboni perquè la capital catalana tingui un alcalde de nit vol amagar la fragilitat del govern del PSC.
Janet Sanz, portaveu dels comuns, critica l'anunci de l'alcalde Collboni i considera que la prioritat dels socialistes hauria de ser tenir un soci estable per governar Barcelona.
És sorprenent que el debat que es plantegi, doncs, en aquest moment sigui el fet de parlar de l'alcalde de nit per la ciutat de Barcelona, quan ara mateix Barcelona no té un govern de dia, no? Un govern que governi estable i sòlid.
Sanz denuncia que el PSC encara no ha aconseguit aprovar ni els pressupostos ni les ordenances. Els comuns consideren que Jaume Collboni no té projecte de ciutat i es tornen a oferir per governar junts la ciutat.
I per la seva banda, el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha descartat ser precisament l'alcalde de nit si hi ha un pacte entre el seu grup parlamentari no, el seu grup municipal i el PSC per entrar al govern municipal.
En declaracions a TV3 ha assegurat que ell segur que no serà l'alcalde de nit perquè té intenció de jubilar-se. Trias ha apuntat que tenir o no alcalde de nit no ha de ser un problema, sinó que la preocupació hauria de ser governar la ciutat i sota quins paràmetres fer-ho.
I a aquesta hora també obrim plana internacional. La Unió Europea ha afegit el líder polític de Hamas a la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, a la seva llista de terroristes.
El dirigent estarà subjecte a la congelació d'actius i se li prohibirà rebre finançament per part d'operadors comunitaris. Les sancions s'han fet efectives aquest mateix dimarts, segons ha detallat el Consell de la Unió Europea en un comunicat. Amb l'adhesió d'aquesta figura, el llistat suma un total de 16 persones i 21 grups i entitats. Entre les personalitats destaquen noms vinculats a organitzacions com la milícia libanesa de Hezbollah, el Partit de Treballadors de Kurdistan o la guerrilla colombiana Exèrcit d'Alliberament Nacional, entre d'altres.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha alertat del risc d'un conflicte congelat a Ucraïna i ha defensat una pau justa i estable per acabar amb la guerra.
En una intervenció aquest dimarts al Fòrum Econòmic Mundial de Davos a Suïssa, Zelensky ha dit que ha de ser un any decisiu. El president ucraïnès ha demanat als seus socis occidentals que garanteixin la implementació al 100% dels paquets de sancions i fins i tot la seva ampliació. Així ho ha lamentat que la indústria nuclear russa s'hagi quedat exclosa.
Tornem cap a casa nostra perquè la Fiscalia de Tarragona ha obert una investigació per determinar l'origen dels pèl·lets que contaminen les platges tarragonines.
Aquestes mateixes fonts han explicat que demanaran als agents rurals, la Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra que investiguin els vessaments d'aquests plàstics al litoral tarragoní. També han detallat que demanaran tota la informació de les diligències fetes pel jutjat d'instrucció número 2 l'any 2019, el qual ja va investigar episodis de contaminació de pèl·lets. La causa es va arxivar el 2021 perquè no es va poder determinar els responsables d'aquells vessaments.
I un jutjat de Reus investiga 11 agents dels Mossos d'Esquadra per un delicte de lesions mentre neutralitzaven el conegut com a pistoler de Tarragona.
L'home, vigilant de seguretat, va irrompre la seu de la seva empresa el desembre del 2021 i va disparar contra 3 dels seus excompanys de feina. Els agents van aconseguir detenir-lo després d'una gran persecució per la ciutat. La germana del vigilant va denunciar als agents, a qui acusa de ferir de bala a l'atacant i deixar-lo tetraplègic. L'home va sol·licitar l'eutanàsia, que va ser-li concedida l'agost del 2022.
I la Fiscalia de Menors de Lleida investiga un noi que va atacar amb una navalla una professora per robar-li el cotxe de l'aparcament de l'escola.
El suposat autor no és alumne del centre i va ser arrestat per un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte contra la seguretat del trànsit. El jove va tensar-se a la dona quan gira a l'interior del cotxe i va ser llavors quan la va amenaçar amb una navalla per prendre-li les claus i va fugir. Després d'avisar els Mossos d'Esquadra, una patrulla va localitzar a un cotxe accidentat i els agents van trobar a la zona el suposat autor amb altres joves.
8:35. Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Girona buscarà el bitllet per quarts de final de la Copa del Rei enfrontant-se aquesta nit a 9:45 al Rayo Vallecano.
Michel, el tècnic del club, es mostra convençut que el seu equip té possibilitats d'arribar lluny a la competició del CAO. L'entrenador no creu que l'eliminatòria de vuitens contra el Rayo, que juga a Montilivi, distregui el grup o el desgasti, i ha apuntat que una victòria seria històrica per l'equip.
Hem de donar un pes més per fer història, perquè el Girona no ha arribat mai a semifinals i, bueno, és un bon dia per passar de ronda i esperar el rival de quarts.
Michel segueix sense renunciar a res. Farà compatible la voluntat de fer bones actuacions a la Copa amb la lluita per Europa i la Champions. Això sí, ha dit que des de l'humilitat i tocant de peus a terra. Pel duel d'avui ja ha anunciat que donarà minuts a Yangel Herrera i a Víctor Shigankov perquè agafin rodatge per la resta de temporada. A més, Michel fa una crida a omplir l'estadi.
Demà és un partit que ens donaria estar a prop de fer història, estar en semifinals de Copa del Rei seria un partit només... per mi és un partit molt important i necessitem a la nostra gent. Junts són més forts.
Recordem que a la Lliga el Girona ve d'empatar fa uns dies contra l'Almeria, el cué de la competició.
El fet, Pol, és que ahir ja vam tenir les primeres eliminatòries de la Copa.
Amb 3 partits, el Mallorca va empatar el Tenerife, que no va poder obrar el miracle al seu estadi. Quan ja es fregava la tanda de penals, un gol de Larín donava la classificació al conjunt balear. Més clara va ser la victòria de l'Atlètic Club de Bilbao contra l'Alavés. 2 gols de Villalibre, ex del conjunt de l'Alavà, van donar el triomf als lleons. I l'últim maig de la jornada d'ahir el disputaven Getafe i Sevilla, amb triomf pels andalusos, que sembla que comencen a carburar després de setmanes complicades. Sergio Ramos obria la llauna de cap i Isaac Romero sentenciava amb 2 dianes.
I el Barça ja prepara el partit de demà contra l'Unionistes de Salamanca i ho ha fet amb una reunió prèvia de la plantilla i el cos tècnic.
Una reunió que servia per analitzar la situació que viu l'equip després de la derrota per golejada contra el Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya. També s'ha reunit la comissió delegada del Barça amb Joan Laporta al capdavant. El president blaugrana, segons el diari Esport, ha tancat files amb Xavi i ha demanat unitat als seus. Considera que la plantilla actual té la capacitat de revertir la situació esportiva i aconseguir èxits en aquesta segona meitat de la temporada.
I pel que fa al Barça femení, aquest dimecres les de Jonathan Giraldes s'enfronten al Real Madrid a la semifinal de la Supercopa d'Espanya i ho fan amb bones notícies.
Sí, perquè la portera de Catacoll, la defensa Marta Torrejons, han rebut l'alta Amèrica. Jonathan Giraldes les ha inclòs a la convocatòria de 22 jugadores que van viatjar ahir per enfrontar-se al Real Madrid avui amb l'objectiu de classificar-se per la final de dissabte contra el Llevant, que aquest dimarts eliminava l'Atlètic a les semifinals. El tècnic de l'equip blaugrana, Giraldes, llançava en roda de premsa aquesta advertència sobre el partit d'avui.
Eliminatòria i que el que guanyi passa i el que no té cap tipus d'oportunitat d'arribar a la final, tot és molt més igualat. Per això implica a nivell atencional, a nivell de foco, no? Del que implica jugar aquest tipus de partit, tot està, crec que, molt més igualat.
Això sí, encara segueixen de baixa Alexia Putellas, Fridolina Rolfo, Jana Fernández i Mapi León. Cap d'elles arribaria a poder disputar l'hipotètica final.
Per cert, deixa'm dir una cosa sobre el Barça femení, i és que el Barça va celebrar el guardó que es va endur Aitana Bonmatí amb una il·lustració, més o menys, entre Alexia Putellas i Aitana Bonmatí entregant-se el trofeu l'un a l'altre. No? Aquesta il·lustració va ser feta amb intel·ligència artificial. I és bastant... Escolta'm, no tenim bons il·lustradors al país. Doncs gastem-nos una mica els calés, que tampoc val tant. I deixem la intel·ligència artificial, que a vegades, si està fet com està fet, fa una mica de vergonyeta. I un darrer apunt en futbol internacional. Karim Benzema ha denunciat el ministre de l'Interior francès.
Recordem que a l'octubre, us ho vam explicar en aquest mateix informatiu, el ministre Gerard Darmanin va afirmar en una cadena de televisió francesa que Benzema mantenia vincles amb els Germans Musulmans, una organització considerada terrorista per diversos estats. El futbolista, a través del seu advocat, ha presentat una denúncia davant del Tribunal de Justícia de la República, on assegura ser víctima d'una explotació política i que està provocant conseqüències familiars sobre l'entorn del jugador.
I en bàsquet ja coneixem els horaris i encreuaments de la Copa de la Reina.
Amb un únic representant català, l'Espart Girona, que jugarà la seva eliminatòria de quarts de final contra Estudiantes el 21 de març a 9:15. Si guanyés, quedaria emparellat a la semifinal amb el guanyador del València Bàsquet IDK. A l'altra banda del quadre tenim un Perfumeries Avenida Guernica i un Casademont Saragossa Baxi Ferrol. La final, diumenge 24 de març a 12:15 del migdia.
En tenis, debut amb victòria per Carlos Alcaraz a l'Open d'Austràlia. El murcià ja és a la segona ronda del Grand Slam.
El segon cap de sèrie australià es desfeia del francès Richard Gasquet, número 131 al rànquing, en 2 hores i mitja, 7-6, 6-1, 6-2. Gasquet només li podia aguantar el ritme al Alcaraz. Durant la primera mànega, el tenista espanyol tenia diverses oportunitats de trencar-li el servei al rival, però no les sabia aprofitar. Un set que es decidia al tie-break. La resta del partit, relativament fàcil pel número 2 del món. Partit que va acabar amb un moment realment còmic. El mític John McEnroe feia l'entrevista al Carat després del partit i un aficionat el crida i passa això.
Them any inside, the other players. Cállate la boca.
Hey. Wow. Un espanyol fantàstic, John McEnroe, eh?
Sempre amb aquest rou, eh?
Conteniu a sent polèmic.
Un dels grans. En fi. D'altra banda, avui és el torn de Paula Badosa, que s'enfrontarà ja en segona ronda a la russa Anastasia Pavlyuchenkova i també a Novak Djokovic, que es veurà les cares amb el local Alexei Popirin.
Sí, la tenista de Begur, actual número 100 al rànquing, s'enfronta a la 46a del món després de 3:15 del matí, hora catalana. Badosa es va imposar en primera ronda a l'estatunidenca Towson, 6-1, 6-3. Pel que fa al número 1 mundial, Djokovic jugarà contra Popirin, número 43 a l'ATP. Els dos tenistes només s'han enfrontat un cop i la victòria va ser pel serbi.
I amb motor al Dakar, encara avui el seu tram final amb la desena etapa, la novena que es va disputar ahir, va deixar Carlos Sainz encara més líder.
Malgrat que Sebastián Loeb guanyava la jornada, Sainz continua amb 20 minuts de marge sobre el francès a la classificació general. El madrileny haurà de defensar la renda durant les etapes que li queden aquest rally Dakar. Sainz creuava la meta segon, seguit de Mathieu Serradori. En motos, mateixa situació. Ricky Brabec era segon en la novena etapa, però segueix líder per davant de Ross Branch. L'etapa era per a l'holandès Van Beveren.
I atenció, perquè es dona una circumstància molt curiosa, i és que ningú vol guanyar l'etapa d'avui. Però per què, Pol?
A veure, demà és la coneguda etapa de les pedres, i recordem que el primer classificat de la jornada anterior és l'encarregat de sortir primer l'endaval, que es coneix com obrir ruta. Ningú vol ser el primer, perquè el camí de pedres presenta innumerables perills que podrien posar en perill el Dakar, que s'acosta ja al final. Recordem que demà serà la penúltima etapa del rally.
Doncs veurem com demà s'engega tot plegat. A Espanya s'ha emportat l'or a l'europeu de waterpolo en imposar-se per 10-11 a Croàcia.
D'aquesta manera, els espanyols aconseguien el seu primer campionat europeu a les 26 edicions de la competició. A més, amb aquest triomf obtenen la plaça olímpica pels Jocs de París de 2024. D'aquest estiu, la victòria era contra Croàcia, anfitrions i campions de l'edició passada, en un partit gens fàcil, i és que els croates dominaven els tres primers períodes abans del darrer quart. El marcador era desfavorable pels espanyols, amb un resultat de 10-8. Un últim període, però sensacional, on els croates no anotaven, en part gràcies al porter Edu Lorrio i un gran Granados en atac, anotava els dos últims gols i certificava la remuntada i la victòria.
I la selecció espanyola ha quedat eliminada de l'europeu d'handbol en empatar 33 contra Àustria.
Un empat que no era suficient pels de Jordi Rivera per passar a la segona fase, ja que en haver perdut el primer partit contra Croàcia i havent Àustria empatat contra els croats, només hi havia l'opció de guanyar per classificar-se, un cop molt dur pels espanyols, que queien en primera fase després d'aconseguir una medalla en els últims 5 europeus i haver jugat les 4 finals des de 2016. Els hispanos, com se'ls coneix, de moment no tenen assegurat tampoc el bitllet pels Jocs Olímpics de París. Betis.
I en futbol sala, el Barça ja és a quarts de final de la Copa després d'eliminar l'Inter per 0-3.
Tot i que la primera part era molt igualada, el Barça posava una velocitat més al segon temps i aconseguia avançar-se amb dos gols en 18 segons, un de Touré i l'altre d'Adolfo Pito. Sentenciava l'eliminatòria a partit únic amb el definitiu 0-3 al minut 30 en una nova demostració de la superioritat culer. El Barça estarà al bombo dels quarts de final del dimarts 23 a les Roces, en aquest cas últim pas per ser ja a la Final Four de la Copa del Rei.
La sort, però, no ha estat de part de l'Indústria Santa Coloma, que ha dit adeu a la Copa en caure contra el Palma per 2-3.
Sí, els balears avançaven a la primera part amb gols de Bruno Gómez i Fabinho. Només 8 minuts, Cali retallava distàncies a l'inici de la segona part. Salar, però, tornava a marcar pels visitants. Un gol de Cardona mantenies obertes les esperances dels colomencs fins al final, però, lamentablement, la remuntada no ha estat possible.
Ja saps que els titulars esportius m'encanten. L'Indústria Santa Coloma, Palma.
Oh!
Pel corredor d'Ira, gràcies, eh? Fins ara. Excel·lent. Mig minut i arribem a 8:45 del matí. Anem a la Carabé.
A la Caravana busquem la Carabé de l'actualitat.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Vens del Real Madrid avui?
No ben bé. És que ara s'ha posat de moda les botigues, les marques així de fast fashion, podríem dir, per no dir la marca, fer roba esportiva com dels anys 80, però no és ni del mateix teixit ni res, no. Però a mi m'agrada, és com així molt urbà.
Està bé, això.
M'agrada.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Doncs mira, fa uns mesos explicàvem que havia mort el gos més vell del món. Ai, es deia sí, Bobby, no sé si el recordeu, i teòricament, quedeu-vos amb aquest teòricament, tenia 31 anys i 165 dies. Això en anys humans equival a 200 anys. Llavors us podeu imaginar que era tota una fita. Era un gos mastí de Portugal i per això mateix, per tenir aquests 31 anys i 165 dies, ostentava el títol, el rècord mundial que el coneixem com a rècord Guinness, el gos més vell del món. Fins aquí la cosa correcta, tot més o menys bé, però aquí ve quan la cosa es torça, així que agafeu-vos a la cadira.
Música d'atenció?
Sí. Després de la mort d'en Bobby, diversos veterinaris van començar a posar en dubte que el gos pogués arribar a tenir 31 anys i 165 dies.
Amà!
I més tenint en compte que la seva raça té una esperança de vida d'uns 13 anys, val?
Compte.
Llavors, els experts, hi havia alguna cosa que no els acabava de quadrar i van obrir una investigació.
Hemos sido engañado.
Bàsicament. I ara, mentre aquesta investigació està en marxa, què ha passat? Doncs que la institució que dirigeix els rècords Guinness ha decidit suspendre temporalment el rècord que tenia en Bobby.
Ui!
Quin
disgust.
Com a resum.
A veure.
Quina vida més gossa.
Anem a comentar això, eh? He de dir que és normal que els experts hagin obert una investigació perquè hi ha algunes cosetes que a mi no m'acaben de quadrar. La primera, agafeu-vos fort. La família del gos no el va registrar fins un any abans de la seva mort. Huele mal.
Compte.
I atenció, amb aquesta segona dada que us porto, la família va haver de presentar una documentació per acreditar l'edat del gos. Llavors us quedareu bocabadats perquè bàsicament el que havien de fer era presentar unes fotografies d'en Bobby petit. I què passava? Que en aquestes fotografies de quan en Bobby era petit resulta que tenia les potes blanques i quan va morir tenia les potes marrons.
Algo falla.
Llavors,
el pillau con el carrito del helado.
Sí. El millor de tot plegat és que l'amo d'en Bobby va... Què li passa a la Mari Carmen? Ja està dient alguna cosa. Mari Carmen!
Hola, nena!
Deixa'm fer la investigació tranquil·la, per favor.
Estem en un to molt crim.
Mari Carmen, vostè té un gos?
No, nena.
Bé, i si el tingués voldria saber què ha de fer per viure molts anys com en Bobby? Sí,
home,
no?
Sí,
doncs
jo
li dic. L'amo d'en Bobby va donar les claus perquè un gos duri molts i molts anys i resulta que aquestes claus són, atenció, que el gos estigui sempre lliure, que no vagi mai amb corretja, ni tampoc amb cadena, que visqui en un ambient pacífic i tranquil. O sigui que, a priori, en Bobby va ser un gos feliç.
Corretja el tenista? Corretja. No ha d'estar amb cap tenista?
Compte.
No. No, no, no. Llavors, com que ara en Bobby, de moment, se li ha suspès temporalment aquest rècord Guinness, per si teniu curiositat, que sapigueu que el rècord Guinness de gos més vell del món en vida el té un chihuahua que té 23 anys. Uepa. I el rècord, diem absolut, de gos més vell del món, que ja no està en vida, l'ostenta un pastor australià que va viure 29 anys i 5 mesos.
Déu-n'hi-do.
Llavors...
Pastor gos,
29 anys.
No. 29 per 7, no? Diuen que
no, 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 mira. Ah. Gràcies, Núria, em va molt bé això.
Va.
Jo també em pensava que l'edat dels gossos es multiplicava per 7 per saber si, quina edat, entre cometes, tindria si fos un humà.
Sembla dels primers anys, només.
Mira, jo, gireu, ja un, en Joan té un guió, si no el compartim, per qui ens estigui escoltant, no es multiplica per 7 l'edat dels gossos per saber quina edat humana tenen, d'acord? No segueix cap regla, és una cosa molt curiosa. Jo he imprès aquí una taula, llavors, depèn dels anys, es van multiplicant, però per fer-nos una idea, d'acord? Si un gos, un gat, per exemple, té un mes... En edat humana tindria un any, però si, per exemple, té 6 mesos, 10 anys. Uh-huh. O sigui, no segueix cap regla de 3. Si té 10 anys, 56 anys. Llavors, us recomano que busqueu per internet aquesta taula, perquè no, no, senyors, estàveu molt equivocats si multiplicàveu per 7 l'edat de l'animal per convertir-la en humana, perquè no va així la cosa.
No és ciència exacta,
No és una ciència
exacta. Amb els gossos passa el mateix?
Sí.
Tant, que he viscut enganyada.
Sí, sí, jo també.
La meva gossa havia mort amb 80 anys. Se va morir més gran.
Hemos sido engañados.
Les mosques, 2 segons, són 5 anys.
Sí, imagina't.
O deu. Té, Joan.
Com?
Cosetes. Més cosetes?
Tira.
Vinga, va, eh? Ara dèiem que en Bobby, no?, havia estat un gos feliç perquè havia viscut en llibertat, sense corretja, sense
Pere,
cadenes...
La cosa va pitjor.
No.
Resulta que no.
Si nosaltres sabem... que en Bobby va viure un bon 2023, si més no.
Molt bé.
El que anem a descobrir ara és si els...
Què vol dir que va viure un bon 2023?
Perquè va morir l'any passat.
Per això?
Bueno, ja, però
no va viure un bon 2023
a veure...
si va morir el gos.
No,
com va viure, com ha de passar un bon any si es mor aquell
home,
any?
Home, perquè fins que no es va morir va passar un bon any.
Exacte.
Un bon trimestre.
Doncs. Exacte, si més no.
No va morir de llarga infermetat.
Un trimestre per ell segurament és una dècada. Per
o va morir feliç, o sigui, no passa res.
Val.
El que anem a descobrir
Bobby.
És que si els catalans com en Bobby també Bobby. Van viure un bon 2023, per tant, si vam tenir un feliç 2023 o no.
Ui. Quina lligada de temes.
Espera. Un lejano, mano con mano, la felicitat. Tu mirada inocente entre la gente, la felicitat. Jo l'haig estat
més bona. És en Berlín.
És en Berlín,
sí. Cantant-la.
M'encanta, eh?
Molt en bucle, és una cançó que va bé per sempre. Bé, el que anàvem, si els catalans van viure un bon 2023, això no m'ho invento jo, perquè, clar, és com complicat, no?, a priori, de dir hem passat així en general un bon 2023. Això...
Crec que els catalans van viure un 2023...
Què?
Com en Bobby.
Feliços? Ah, no. No, apostes.
De morir-se.
No, apostes. Creieu que vam, en general hem viscut un 2023, sí...
No.
Bien normal. No aneu malenquiminats. Sobre 10,
sí.
Els catalans valoren la seva felicitat del 2023 amb un 6,9.
Epa!
És gairebé un notable.
Sí.
Gairebé un notable, sí, sí. El límit del notable.
Una mica alt.
Doncs mira, rei, digue'ls als 4.000 catalans que han respost per primera vegada una enquesta que fa la Generalitat. És la primera vegada que es fa. Teòricament ha de servir això per fer bones polítiques públiques i és l'indicador, li en diuen, de benestar subjectiu. O sigui, la cosa va bé. Llavors, això, com dèiem, un 6,9 sobre 10. Llavors, si us interessa què és el que ens fa feliços, en primera posició trobem la salut, una cosa que no ens estranya. Llavors, ho segueix la família.
Sobretot a les infermeres d'aquest país.
I en Bobby.
Exacte, pobre Bobby. Salut, família,
Bobby,
economia, Bobby. Feina, vida personal i benestar emocional. Em comença a qüestionar que la feina estigui per sobre de la vida personal i del benestar emocional.
Jo t'anava a dir,
Ens hauríem de preocupar.
Molt desacord, jo, amb aquest rànquing.
Llavors, s'ha de dir que els catalans, teòricament, hem passat un 2023 més bo que la resta d'europeus, perquè he mirat l'últim indicador que va fer l'OCDE, que es diu Better Life Index, que ells el valoren amb un 6,7. Així que, teòricament, a Catalunya sembla que es viu millor. I si voleu saber qui ha viscut un 2023 més satisfet, què diríeu, que són grans o petits? Joves o grans?
Els grans.
Grans.
Doncs sí, jubilats.
Sí. Ah, mira, veus.
Jubilats. I una cosa que em fascina...
Tu estàs a punt, Rafa?
Sí.
No, és que jo...
Oh, sí.
No, però és que en Rafa entren els dos rànquings, perquè són els jubilats i les parelles amb fills. Llavors tu, Rafa, deus ser super
solent.
Soc la rara avis, increïble.
Parelles amb fills menors. O sigui, tu guanyes.
A mi em van preguntar i vaig dir, bueno, no està mal, el dia que em jubili estarà molt bé. Torna'm a preguntar.
Has passat de ser la rara avis a ser la rara avi.
La rara avi. Oh. La rara àvia.
Ah, ets una jubilada, gairebé, Bobby. Amb tres fills menors. És que ho tens tot.
Soc una jubilada amb tres menors.
Hi ha una cosa que em preocupa. Un 10. Hi ha una cosa que em preocupa, que és que els joves són els menys optimistes de cara a aquest 2024.
No,
quan els hi pregunten com
no
anirà...
Zero sorpreses. També t'ho dic.
No, zero... Però tu, Joan, no entres, aquí. Perquè és dels...
No, jo estic enmig.
És dels 18 als 29
per això,
anys.
Per això he dit... Perquè estic enmig.
Joani, nosaltres tampoc... sí que hi entrem.
Sí.
Joani, jo no ens portem tant, eh?
No, tres mesos.
Jo estic... Home, no tant.
Quants anys us porteu? Sí,
quatre anys, sí, pico.
Només?
Sí, passa que jo estic molt desmirat.
Quan tu et jubilis, en Joan es podrà prejubilar.
Vol dir quatre anys i pico. Quan...
Jo
tinc 43. I tu?
33, 6 anys.
Bueno, 6 anys. 4 o 6. 10.
Doncs ja està, ja ho tindria.
Aquí davant dels nostres ulls tenim a la jubilació i a la prejubilació. És un moment.
Sí, la prejubilació, ja t'ho explicaré, això. Sí, sí, sí.
Doncs res, senyors, que això, que teòricament hem passat un bon 2023 i que aquest 2024 es veu amb optimisme, menys els joves, que no el veuen gens... No veiem la...
Comencem l'any amb sequera.
Són negatius. La sequera és negativa, però no ho és tan malament.
Sigo jove. Sí.
No ens estranya, això.
Anem a la musiqueta?
Vinga, va, avui... Ahir us vaig posar una cançó així tristota, bonica, d'en Lluís Gavaldà, sí. I Joan Pau Chaves.
Sí, sí.
Bonica, però així tranquil·leta. Avui no.
M'agrada molt.
Hombre,
i lo
perquè...
sabes.
Sí, clar que ho sé. Us explico. Figaflaues és un duet de balls, que ho està petant allà on va, ho peten, fa poc que comencen a tocar, però ho estan fent superbé. Mm-hmm. Llavors ens agrada molt la seva música i ara trauran d'aquí poc és el 26 de gener, o sigui, queda... La setmana que ve, divendres de la setmana que ve, treuen el seu primer àlbum, que es dirà La Calçotada.
Ui, m'encanta el nom.
Sí, clar, sí, llavors, perquè anem agafant-hi ganes, no?, han anat publicant avançaments. Ahir a la nit van publicar l'últim, que ara escoltarem. Mm. Van publicar tot l'avançament, tota la cançó, una cançó que es diu Quatre Quissos. Però és que...
Es va dedicar a en Bobby?
Bobby.
Pum. Els hi hauríem de preguntar. No ho sabem.
Va.
No ho sabem. Van publicar ahir aquesta cançó, tota la cançó, però van fer una cosa abans, que és que fa unes setmanes, ara això es porta molt d'anar publicant a TikTok, mm-hmm. Doncs van publicar només 25 segons d'aquesta cançó a TikTok. Ai. I s'ha viralitzat d'una manera, clar, llavors tothom esperava amb moltes ganes tota la cançó. Jo us avanço que és una cançó que ens anima a tots, que sona molt bé. Quatre quissos, Figaflaues.
Vull que m'ensenyis a ballar, que no en sé com va dir Bad Bunny. I que no em faci mal tampoc si pot ser com va dir l'Albani. Cada tapa tu s'ho semblem un sinapès, però no hi ha qui pari.
I també vaig descobrir una cosa ahir que no sabia. En aquest àlbum que es publicarà el divendres de la setmana que ve, La Calçotada, doncs hi haurà ritmes a tot, perquè Figaflaues fa una mica el que fem els joves, que és anar tastant, anar provant, a veure què sona bé, a veure què agrada, què tal. Llavors, es veu que hi haurà reggaeton, rumba, afrobeat, bachata, corrido, tumbado, salsa i altres estils. Uh-huh. I vaig descobrir que era l'estil de corrido tumbado, i és molt guai.
Ha tornat,
Sí, ha tornat. De fet, té una cançó que es diu Aurora, que és aquesta.
Sí, molt bona.
Ah, sabries cantar?
Espera, perquè és el corrido.
Mira.
És un estil que, si no recordo malament, és mexicà, que ara està tornant a implementar Peso Pluma, que és un artista que també canta, que és la parella de Nicole.
Peso Pluma.
I la veritat és que està molt bé. A veure, atenció.
És així. Farem una cosa radiofònica, que és posar la música a davant del micròfon.
Com música? Ah, això és com una espècie de...
Ah, exacte. Això és el corrido tumbado.
Corrido mexicano, corrido tumbado.
Sí, té com dos variants, es
veu. Sí, està tornant.
Val.
Has après avui, eh?
Clar.
Els que serien els mariachis de tota la vida.
No.
Una mica més ràpids.
No.
Mariachis modernos.
Mariachis modernos, t'ho compro.
És una resposta de WhatsApp amb veu. De mariachis por dos. I ja està, ja ho tindríem. Això és la meva definició de corrido tumbado.
Per acabar, porto dues males notícies.
Ai.
Si us agrada molt Figaflaues, com és el cas de Joan Trias, que sapigueu que fan dos concerts de presentació, han decidit presentar el disc, i estic molt a favor, a Girona, a la sala La Mirona. Ja està, deixem de fer-ho tot a Barcelona. Bravo!
Sí.
6 d'abril, primera mala notícia, no queden entrades. Sorry Not Sorry.
Ah, no, queden entrades,
el,
ja.
No, i el segon concert de presentació el fan a Barcelona el 20 d'abril. Segona mala notícia, tampoc queden entrades. Ah,
per ells bones notícies, eh?
Sí.
Exacte.
La Mirona, sabeu on és? Sala molt important de Girona, eh?
Mm. Tu volies anar-hi, Núria?
Sí.
Tu tranquil·la.
Val, gràcies, Joan.
De res. Dos minuts.
Jo també
arribem
vull venir,
les,
puc venir?
Nou.
Quatre quissos?
Nou. Però tenim Bobby. Dos minuts i arribem a les nou. Acabem amb Figaflaues, no?
Som-hi.
Som-hi.
Ja li dic d'amoïns a perquè el previst. I cauen quatre quissos i no són suficients. Quatre quissos, ens estem coneixent. Quatre quissos, com dos quissos content. Quatre quissos, mitjançant el festeig. Quatre quissos i no són suficients. Quatre quissos, ens estem coneixent. Quatre quissos, com dos quissos content. Quatre quissos, quatre quissos. Primer quiss, segon quiss, tercer quiss. Arriba el quart i en dirigim al seu pis. I a la portaria el penalti està aquí. I una despedida que els dos han deixat trist. Sopra de tot és caro. Digo a la que passi el taxi el paro. Pel camí em susurra per l'enguarro. I jo estic putant que em vola el terro. Per l'autopista. Derrapant com el Vin Diesel. Tornant com Hansel i Gretel. Perdo per les teves esses.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@